Bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts. Benvinguts al 3C. Aquesta setmana parlarem de moltes coses, com sempre, però de música per començar i del retorn d'una formació entranyable i coneguda per tots, eh? Los Manolos. Rubén García, bona tarda.
Bona tarda, Núria. I és que qui no recorda aquella versió que van fer Los Manolos de All My Loving dels Beatles o aquella mítica actuació que van fer a la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 amb Peret i Los Amaya. Los Manolos han tornat i ho han decidit fer-ho per la porta gran, amb un concert 3C a la sala Luz de Gas, un concert gratuït i exclusiu on van assistir un miler de socis, que no són pocs, eh? Si voleu saber totes aquestes novetats, doncs escolteu el 3C.
Doncs sí, ara ho explicarem, les novetats que presenten Los Manolos, que per cert van haver de canviar de sala, oi?
Sí,
de la
sí.
Sala B a la sala gran de Luz de Gas, perquè hi havia molta gent. Últimament, també en aquest programa hem parlat de moltes pel·lis de gaire dramàtic o d'intriga, però avui diferent, avui farem diferent, volem centrar-nos en una comèdia esbojarrada que els socis van poder veure el dimarts passat al cinema Aribau, Víctor Endrino.
Sí,
bona tarda.
A la sala gran, bona tarda. Una comèdia anomenada Fuera de Carta, protagonitzada per Javier Cámara, dirigida per Nacho García Velilla, que és el director productor de Ida i Siete Vides, i amb un reguitzell d'actors secundaris de luxe, com en Fernando Tejero, la Lola Dueñas, el Luis Varela, la Chus Lampreave, etcètera, que et surt a tot arreu. Fuera de Carta és, sobretot, una comèdia sense pèls a la llengua.
Però te lo tiraste o no te lo tiraste?
Yo me quedo con el cortejo, con el romanticismo, con el misterio.
Sí, y con las ganas de follártelo.
Pero qué coño hago yo hablando contigo,
Desde luego, cuando podíamos estar aquí follando, dale que te pego.
També parlarem de teatre, perquè el Teatre del Raval ha estrenat aquesta setmana La Bella Otero, un repàs a les memòries de la que va ser una de les vedets més famoses del Molegús parisenc a finals del 19. Dues actrius i un sol escenari per una obra centrada completament en la paraula. David Sabater, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Així és, La Bella Otero suposa un autèntic repte per a les dues actrius protagonistes, Ampar López i Agnès Cortés, que donen vida a dues ballarines, com has dit, de cabaret, que duien de cap aristòcrates, emperadors i intel·lectuals de tota mena. D'aquí uns minuts en parlem.
Ah, i també tenim llibres avui, perquè aquesta setmana hem tornat a tenir una altra tertúlia literària del 3C, aquest cop amb el Sergi Pàmies, tertúlia conduïda per la Marta Romagosa, companya d'aquesta casa. L'Elisenda també hi va ser, i pel que m'has explicat abans va ser molt divertit, no?
Molt divertit, sí, de fet, bona tarda. Jo recomanaria a tots els socis que s'apuntin a la propera tertúlia literària, perquè descobrir el món dels escriptors és fascinant. Si no, vegeu què fa Sergi Pàmies amb els seus llibres.
Ara, tenir-los m'agrada rebregar-los, subratllar-los, maltractar-los. M'agrada tocar-los, perdre'ls, regalar-los.
Perdre'ls i regalar-los, està bé. I el nostre convidat d'avui potser els faria fins i tot desaparèixer. Fixeu-vos-hi bé. Perquè aquesta tarda el nostre convidat és un il·lusionista, és el Sergi Buca, que tots els diumenges del mes d'abril representa Umbra, la sala petita del TNC. Umbra és un espectacle de màgia i ombres ple d'imaginació i fantasia, que, per cert, promet deixar-nos a tots bocabadats i fascinats. Els més grans i els més petits, perquè és un espectacle per tots els públics, res de només per nens i aquestes coses, no, per tots els públics, grans i petits. Sergi, bona tarda, benvingut al 3C.
Bona tarda.
No sé si el Sergi Pàmies estaria d'acord que li fessis desaparèixer llibres, però vaja, ja li preguntarem. En tot cas, Quina diferència hi ha entre màgia i il·lusionisme? Això per començar.
Home, màgia i il·lusionisme potser significa el mateix, De fet, el que passa que és una miqueta a l'hora de presentar jo els meus efectes, la màgia o el que faig, la meva feina, m'identifico més amb la paraula il·lusionisme, no? Que és el que... De fet, és el que intento.
Clar, la teva feina, de fet, ens il·lusiona, però també... O has de confessar, ets especialista en enganyar-nos una mica.
Home, sí, em guanyo la vida així, enredant a la gent.
Sí, enredes a la gent. Amb què et manegues per enganyar-nos? A veure.
Home, doncs aquí al TNC, per exemple, estem treballant, fem un tipus de màgia molt visual. M'agrada treballar molt poc amb elements, Aquest tipus de màgia amb caixes i amb aparells i caixonets i tubos i tubets no és una màgia que vagi molt amb mi, més aviat acostumo a treballar amb elements quotidians, que és el que m'agrada.
Molt bé, doncs no sé si ens podries explicar una mica, perquè si algú s'anima a veure els diumenges al TNC a la sala petita, el Sergi Buca, aquest espectacle Umbra, què és el que es trobaran? És a dir, d'on parteix aquesta idea d'Umbra?
Umbra, aviam, Umbra neix de... Aviam, jo des de que vaig començar amb el món de la il·lusió he estat treballant molt el que és el tema d'il·lusions òptiques, sóc un gran aficionat al que és el precinema. De fet, el cinema i la màgia i l'il·lusionisme sempre han estat molt lligats. Tenim artistes com en Georges Méliès, que hi havia el descobridor dels efectes especials, que ell era il·lusionista i regentava un teatre de màgia que hi havia a París, un teatre d'en Robert Houdin. I diguem que la màgia i el cinema sempre han estat com molt, molt junts, i és una cosa que sempre m'ha agradat, i un breneix una miqueta d'aquestes experiències que he anat fent una mica com de tastaulletes, no? Provant les
ombres. Però perquè ens entenguem, té argument? És a dir,
sí,
té una història?
Sí, té una història.
Té tota una història. No són, diguéssim, un conjunt de gags, sinó que és tota una història.
És tota una història. Vam estar treballant amb el director, en Ramon Simó, i se'ns va ocórrer la idea d'una frase d'un llibre d'en Paul Auster, que parlava sobre un personatge que aprèn a volar, que vola, no? I la frase quan comença el llibre, aproximadament, no recordo ara així, però em sembla el dia més meravellós de la meva vida va ser quan vaig aprendre a volar. No? Doncs vam voler aplicar una mica aquesta frase al motiu de l'espectacle, no? El dia més meravellós d'en Sergi Buca va ser quan va aprendre a desaparèixer. El que passa que jo tinc dificultats per tornar. I aquí és quan entra un personatge, que és el senyor Labaix, el meu representant, doncs que està fart jo que desapareixi constantment, no? Perquè el deixo penjat a teatres, la gent se li queixa.
Has parlat del director, del Ramon Simó, sí. I he sentit que ell diu que Ombra és un espectacle inusual.
Sí, és un espectacle inusual, en el sentit de que és un tipus de màgia que potser no estem tan acostumats a veure, perquè requereix unes condicions i bueno, una manera de treballar una mica complicada avui en dia actualment per on es presenta la màgia. No? Aquí teníem l'oportunitat de treballar en una sala com és el Nacional, a la sala petita on disposàvem d'uns mitjans i unes condicions on podríem muntar un espectacle inusual.
He insistit al començar que és un espectacle per a tots els públics. És a dir, sí. Els nens tots sabem que els agrada molt la màgia. Suposo que deuen tenir un esperit menys pervertit que els adults. Sí. Hi ha adults que quan van al tipus d'espectacle com el teu es passen tota l'estona buscant on està el truc, que
sí.
També ja em diràs tu, però jo crec que sí que realment és per tots els públics, no? És a dir, que tothom en pot disfrutar.
Exacte, tant els nanos es fixaran en unes coses amb l'espectacle que els hi agradaran més, coses que passaran desapercebudes pel públic adult, i en els adults els agradaran més un altre tipus d'efectes, però vull dir que és un...
Escolta, i ara que parlem de nens, el Sergi Buca volia ser mag de petit, ja? O sigui, et van regalar el Màgia Borràs?
A mi em van regalar el Màgia Borràs, sí.
Com a tants nens.
Jo sóc un...
A vosaltres, els agents 3C, teníeu el de... A veure, he de fer una enquesta. Elisenda, Màgia Borràs, el Víctor també, David no, i el Robert sí, jo també, sí. Marta Bernabé, Màgia Borràs, tenies a casa? Diu que sí. Diu, aquesta és molt bona. La Marta diu que tenia la Màgia Borràs, la productora del programa, perquè no el sabia fer servir.
No sabia fer servir.
Que això també he de dir que jo, si féssim una altra enquesta, hi hauria molta gent que...
Jo puc dir una cosa. El meu pare, cada any, després del dinar de Nadal, ens fa un espectacle de màgia.
Veus? Sí. És que ja, mira, això també ho comentàvem abans d'entrar a l'estudi, sí. Sí, Sergi, que sí, hi ha molta afició...
Hi ha molta afició a la màgia. De fet, hi ha molta gent que ho té com a hobby i és un art molt maco, perquè, sobretot en màgia de prop, perquè pots portar una baralla de cartes a sobre, un mocador... I és molt maco el fet de poder sorprendre algú.
Tu sempre vas amb els teus gadgets, que has posat aquí la baralla de cartes. Abans he vist que t'has posat un mocador, dic, ui, això és que has de preparar alguna cosa.
Sempre amb coses a les butxaques, allò mai se sap.
Sí, però això és de prop, però tu fas servir molt les noves tecnologies, també, o no?
Sí, fem servir les noves tecnologies. A Ombra, per exemple, barregem molt el que és els videoprojectors per crear un tipus de màgia amb una mica multimèdia. Amb el públic. Crea una sèrie d'històries amb unes pantalles on jo entro i surto. Això no és una cosa és una cosa que ja s'ha fet. I que... Però en màgia s'havia fet molt poc. De fet, un primer il·lusionista que havia treballat aquesta tècnica i era
també?
Sí, l'any 33, Horace Golding, un mag que ja en format en blanc i negre ja havia rodat una pel·lícula de màgia on combinava, on entrava i treia objectes. Sí, sí.
Però tu ets una persona, molt creativa amb els teus espectacles, tots tenen punts molt diferents. I ara m'estàs parlant de coses dels anys 30.
Sí, sí, sí. I
no tot està inventat, però, no? Tu deus estar allà experimentant el cervell. Què puc fer?
Sí, no tot està inventat, però sempre va bé conèixer una miqueta què s'ha fet i què es fa. Sempre t'inspires amb alguna cosa.
Aquí a Catalunya ens agrada el món de l'il·lusionisme, tu què creus?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'il·lusionisme és una cosa internacional. Sorprendre's, t'agrada aquí...
Sí, la pena és que quan més grans et fas, menys et pot sorprendre.
Perds una mica el nen, no? Per això, el que comentàvem abans...
Això és el pitjor de fer-se gran, la poca capacitat de sorpresa que en té.
Clar, per això, el que comentàvem abans dels espectadors, no? Que quan van a veure un espectacle de màgia, n'hi ha que van allò a veure aviam si veuen la trampa, el secret, no? Jo aconsello a tothom que quan vagi a veure un espectacle de màgia es deixi portar.
Clar, que relaxi.
Perquè tornes a tenir aquell nen que tots portem dins i veure, sentir la sensació, l'emoció de la sorpresa.
I els mags entre vosaltres, en les reunions i trobades que feu, sorpreneu els uns als altres o com va això?
De fet, hi ha il·lusionistes, hi ha mags que treballen per mags, és a dir, que creen la seva màgia per sorprendre els mags. Perquè els mags hem perdut molt aquesta la sorpresa, la capacitat de sorpresa l'hem perdut. Pel fet que, clar, coneixem molts dels secrets, no? Llavors hi ha il·lusionistes que es dediquen a muntar rutines per sorprendre mags, que normalment no funcionen per públic, no? Però són tan enrevessades i complicades que per un públic profà no els agrada més veure desaparèixer un mocador que...
Clar, el Sergi Buca no ho sabia quan ha començat el programa del 3C, però ell ha de ser la mà innocent avui del sorteig del carnet de soci. Jo no sé, li preguntaré a la coordinadora del programa, a l'Elisenda Barceló, si com a mà innocent l'aprovem o no l'aprovem, perquè clar, tot el que acaba de dir i que és especialista en enganyar, ara no sé com queda el tema del concurs, però vaja, podeu trucar al 932017474 al llarg de tot aquest programa, podeu enviar correus electrònics 3c@catradio.cat i ens feu alguna recomanació d'un llibre, d'una pel·lícula, d'una obra de teatre, el que vulgueu, i al final, doncs això, us donarem un número, i mira, el Sergi...
Hauré de fer de mà innocent.
No, exacte, però aquesta vegada, sisplau, sense il·lusions ni màgies, trauràs un número, sisplau, i donarem un carnet de soci a algun dels oients que ens estigui escoltant aquesta tarda. Molt bé, doncs, i ara, a mi m'agradaria molt que m'acompanyessis, com sempre fem, en el recorregut d'algunes de les activitats que ha organitzat el 3C aquesta setmana, només algunes, perquè n'hi ha moltíssimes, però n'hem seleccionat unes quantes. Si voleu, comencem de seguida, però abans farem una petita pausa per la publicitat i tornarem.
Catalunya Ràdio.
Mai la ràdio i el cinema han estat tan a prop.
Belén Rueda, benvinguda, benvenida al programa. Buenas noches.
Bona nit.
Julian Moore, thank you very much. Welcome and congratulations for your career.
Thank you so much.
Xavier, bona nit. Sílvia, bona nit. Laura, bona nit. Hola a tots tres.
Cada dissabte, de 1 a 3 de la matinada, i cada diumenge, de 12 a 3, La Finestra Indiscreta, amb Àlex Gorina. La Finestra Indiscreta. La Finestra Indiscreta.
Amén.
Un pelador, un premsall, un obrellaunes...
Aconsegueix amb El Periòdico i l'ISMA aquests accessoris de cuina per fer-ho tot més fàcil i ràpid. Aquest diumenge, l'obrellaunes per només 1,95 € més cupons.
Yep, no te n'oblidis.
Ara a Hipercor pots comprar suavitzant flor diluït en vas de 60 dosis o concentrat 72 dosis per 3,99 €. Si te n'emportes dues, la segona unitat a meitat de preu.
Lo que nadie más me ha dado.
Perquè el preu sense qualitat no em serveix de res. I per cor, i per millor.
Rei, aquest any on ens n'anem de vacances?
Torna en Curro! Perquè aquest any tothom se'n vagi de vacances, al Carib o on vulguis. Comença a viatjar amb els nostres avantatges. Reserva-ho ara, paga fins a un 15% menys i moltes coses més. Això sí, només al Com Viatges.
Enderroc arriba als 150 i celebra 15 anys.
Número especial, amb els grups més influents i les bandes de futur.
Nou disseny, amb la banda de rock del Polònia.
I un DVD, amb el concert del Sant Jordi del 1991.
Enderroc 150, fa 15 anys que l'esperes. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Un quart i mig de 6, podeu anar trucant al 932017474, que la Marta Bernabé us atendrà fantàsticament i podreu entrar al final del programa i dir-nos les vostres recomanacions. La música, en l'apartat musical, avui hem de parlar d'un grup, a veure, que va fer que mig món conegués la rumba catalana, un dels primers grups del país que a principis dels 90 va aconseguir arribar al número 1 a les principals llistes internacionals. El seu repertori es basa en l'autèntica rumba catalana i també durant la seva trajectòria hem pogut escoltar versions que s'han convertit en grans hits internacionals. Esclar, ja ho hem dit abans, estàvem parlant de Los Manolos.
Això,
Avui fem un gran recordatori de Los Manolos, que el dijous van protagonitzar l'últim concert 3C a la sala Luz de Gas. I el Rubén, que hi va ser, doncs ens has de dir com va anar la cosa, però em sembla que molt bé.
Doncs va anar molt bé, i és que estem parlant d'un concert molt ben acollit, ja que hi van assistir un miler de socis, de tal manera que el concert, com hem dit al principi, doncs finalment va acabar doncs, a la sala gran i no a la sala B, com estava previst. Però abans de parlar del concert i de les novetats que ens van presentar Los Manolos del 2008, fem una mica d'història. L'any 1989, una colla de 10 amics, en lloc de reunir-se per jugar a futbol, doncs es reunien per fer música i per experimentar barrejant diversos gèneres, des de la rumba catalana fins al rock. I així, per casualitat, doncs van néixer Los Manolos. Dos anys després, l'any 1991, va arribar, podríem dir, que el gran boom de la formació amb una versió que van fer d'aquest tema dels Beatles. L'any 1992 va ser un gran any per a Barcelona, amb els Jocs Olímpics, i també per a Los Manolos, que van actuar juntament amb Peret i Los Amaya a la cerimònia de clausura dels Jocs. Però com recorden ells aquesta època? Ens ho explica un dels tres components del nou grup, que és el Rogeli Herrero.
Va ser impressionant perquè, de fet, nosaltres ens havien seleccionat per representar o simbolitzar una part de la música que es fa a casa nostra. I, clar, doncs va significar un gran orgull. I el fet de compartir escenari amb el Parell i amb els Amaya, que són referents nostres de la rumba, doncs, evidentment, ja va ser una cluenda, un broche d'oro, com si diguéssim, no? I tenim molt bons records perquè, de fet, és un passat que ens ha fet arribar a aquest present actual d'ara, no? Del qual no renunciem i estem supercontents i n'estem cofolls. Ella té molt poder,
ella té molt poder. Després de l'èxit del 92, Los Manolos es van dividir i van sorgir altres formacions paral·leles, com per exemple Chocolate. Però l'esperit de Los Manolos mai no ha mort, sinó que, com diu la cançó, no estava mort, sinó que estava de parranda. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto. I com veieu, doncs, no estaven morts, ja que ara Joan Herrero, Rogeli Herrera i Xavi Calero han tornat i, tal com van anunciar durant el concert, estan preparant nou àlbum i ja tenen 6 temes enregistrats. Però, clar, la societat ha canviat i si abans havien d'anar a les discogràfiques per poder publicar un disc, ara s'han hagut d'adaptar a les noves tecnologies. Ens ho explica Xavi Calero.
Hem de confessar que ens trobem una mica, diguéssim, descol·locats per totes aquestes novetats que afecten a la gent que es dedica a la música, el fet aquest mateix de la pirateria i tot això, doncs fa que el camí no sigui tan clar com abans, no? I ens estem resituant una mica, no?, en aquest nou moment, però en la il·lusió de sempre, no?, perquè a fi de comptes el que sí que està clar és que no pararem mai de fer cançons i d'intentar, doncs, cantar-les en directe, no? Un altre factor és com fas arribar a la gent, si ho fas, jo què sé, per internet, per l'iPod, per no sé què, per... En fi, doncs, en aquesta intenció d'estar situats una mica en aquests nous temps.
El disc està previst per a finals d'aquest estiu, però de moment els nous temes els podreu escoltar molt aviat a la seva nova pàgina web que estan preparant, que és www.losmanolos.cat, un disc on deixen de banda les versions per centrar-se en nous sons i en les seves noves composicions.
Evidentment, doncs, la rumba catalana està present, no? I a la banda, doncs, hem volgut també barrejar, a part de la rumba, doncs, hem fet un tema més rocker, un tema més tirant cap al reggae, també un xa-xa-xa. Aquesta vegada ens hem plantejat de no fer més versions, perquè superar l'original no és fàcil, no? Nosaltres vam tenir ocasió de fer una versió que va funcionar molt bé, a l'All My Loving, i aleshores se'ns va catalogar com a grup de versions, però també al mateix primer LP hi havia cançons d'autoria pròpia que sempre han funcionat en directe, la gent les canta i les balla, no?
Hem del concert, els socis del 3C van poder escoltar algun d'aquests temes nous que aniran estrenant durant aquest estiu, però també cançons que han marcat doncs, quasi aquests 20 anys de trajectòria. I parlant d'anys, doncs, los Manolos també han volgut aprofitar l'ocasió per felicitar els 2 anys de vida que molt aviat complirà el 3C.
Home, moltes felicitats. Home, de debò, que vagi molt bé. Us estem molt agraïts per aquesta opció que ens heu donat de poder participar a la vostra roda de concerts i bueno, esperem i desitgem que es puguem veure almenys un cop a l'any, no? Amb el 3C, moltes felicitats de debò de part dels Manolos i que llarga vida la rumba i el 3C, nens.
I si no he pogut veure a los Manolos, recordeu que el pròxim concert serà el 25 de maig dins del Festival de Flamenc de Barcelona.
Gràcies, Rubén. Per cert, m'hauria agradat molt enviar una abraçada molt forta. Ho faig des de l'antena de Catalunya Ràdio, el Xavi Calero, que per cert va estudiar junts la carrera de periodisme. Xavi és periodista.
Déu-n'hi-do.
Sí, és de los Manolos i és periodista. I quan deies que feia 20 anys que havien començat l'aventura, va fer 20 anys ja.
Ai, 20 anys.
Oh, això sí que és màgic, eh? 20 anys passen volant.
Volant,
és impressionant. Tu recordes l'any 92?
Home, sí. Jo recordo, no?
Sí, tant, és que només sentir aquesta música on hi ha...
Sí, ja t'hi torna una mica, no?
Una mica això i també una mica de casament. No t'ho enganyaré, perquè no hi ha casament sense el final de... No, amigos, para siempre, quan s'acaba, i el online loving...
Però jo crec que el més important és que ells no renuncien del seu passat, sinó que n'estan orgullosos. Altra gent, doncs, potser tindria més inconvenients, no? Jo crec que és important això, que continuen justificant aquest gran èxit sense amagar-se, doncs, temes com, per exemple, l'online loving o aquest amigos, para siempre. Sempre, no?
Són uns clàssics, ja. S'han convertit en un clàssic, no?
Clar, penso que tots hem ballat algun cop, no? Algun...
No, és que m'agradaria que truqués algú que digui no, és que no he ballat mai, jo no m'he trobat mai, és veritat.
Els abstemis.
Que vols dir que són les cançons del final, aquestes?
Sí, clar.
Les del final. Sí. Ja quan estàs tu, o amigues per... Que tothom
sí,
és amic,
ja,
que
us estimeu
tots, sí. I aquestes coses. Has vist? L'experiència, en fi. Doncs molta sort als Manolos, no? En aquesta nova etapa que comença.
Amb nou disc, recordeu, molt aviat.
Nou disc per los Manolos. Molt bé, doncs ara que hem començat amb música, Sergi, doncs hem de parlar d'una altra història de cinema.
Cinema.
Però aquesta tarda era una comèdia, per sort, perquè ja feia uns dies que portava, més veritat, una ratxa una mica de...
Sí.
No, que molt bé, molt bé.
No, ja. Sí, molt
tot
bé.
Tot molt bé, però com pel·lis molt transcendentals, i clar, els socis aquest dimarts van assistir a un acte que és especial, que és la preestrena de la comèdia costumista Fuera de Carta, amb la presència, en aquest cas, del director i dels actors, en una presentació que va conduir Víctor Endrino. Sí,
sempre em toca
fer una cosa. Què vol dir que
va
conduir? Perdona,
Que vaig sortir
conduir?
Davant... Sí, vaig conduir. Sí, vaig amb el carretó, vaig per allà...
Que vas portar els socis amb l'autocar a la preestrena.
No, que vaig a dir hola, bona nit a tots els milers de... No, milers no, però un miler gairebé de socis en aquella sala hi cabien. Sí. Llavors vaig a convidar a que aplaudissin els actors, el director, llavors vaig fer una pregunteta a cadascun. Vaig, en definitiva, una d'aquelles nits memorables a la sala gran del cinema Aribau, tothom aplaudint a l'hora i amb uns actors que es van adreçar al públic per presentar la comèdia Fuera de Carta. I és que Fuera de Carta és una comèdia d'allò més enredada, on el protagonista, que es diu Maxi, és el Javier Cámara, és l'amo d'un restaurant de moda i és homosexual. Llavors se li capgira totalment la vida quan se li presenten els seus dos fills, que són fruit d'un matrimoni anterior en aquella època, que la gent no sortien de l'armari, llavors es casaven per aparentar. Bé, total, que també coneix un altre personatge, que és l'Horacio Peretti, un exfutbolista rematador i argentí, que no només li agrada a ell, sinó que també li ha robat el cor a la seva amiga i metre del restaurant, per cert, que és l'Àlex, interpretada per la Lola Dueñas, i com veieu, vaja, tot força embolicat.
I mi cuento, mamá, sempre me leía un cuento antes de dormir.
Ya, pero es que igual mamá no tenía que trasnochar por las noches, igual mamá no tenía que madrugar para comprar las mejores materias primas, igual mamá no tenía detrás a unos señores que cuando lo haces mal te critican en los periódicos, igual mamá, por supuesto, no tenía un negocio que estaba hasta aquí de deudas y la estaban comiendo por dentro. ¿A qué no?
No.
I abans d'entrar a la presentació vaig poder parlar amb els actors i amb el director, el Nacho García Velilla, i li vaig demanar al Fernando Tejero, que fa d'un dels cuiners del restaurant, com porta això de la promoció de les pel·lícules que estrena.
Pues mal, lo que pasa que hay que hacerlas, pero muy mal, la verdad es que...
Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir.
tots desmalonats aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Fuera de Carta és una pel·lícula que participa a la secció oficial del Festival de Màlaga. Crec si no m'equivoco, que avui en sabrem, n'hem sabut els guanyadors. I, segons el director, tenen un magnífic record de la presentació allà a Màlaga.
Vale, pues un recuerdo muy emotivo, porque realmente durante la proyección, muy sorprendidos porque hubo muchos aplausos durante la proyección. Y sobre todo el momento final fue muy emotivo, porque hubo una ovación como muy sincera, muy emotiva, la gente parecía que le había gustado mucho y el recuerdo como del primer test es fantástico.
Hola mamá, hola papá, ¿cuánto tiempo, no?
Papá, papá.
Hola mi amor.
Pero
hola,
hijo, mira. ¿Qué haces aquí después de tantos años? Sí. Ay, Dios mío, oye, que tu hijo se ha puesto tetas.
Mamá, por favor, ¿qué dices?
¿Ah, no?
No.
Entonces, ¿qué gordo estás?
Ten cuidadito que dientes que
aquesta que escoltàvem era la Chus Lambreave, que és un dels extras, un dels personatges secundaris que surt, un gran clàssic del cinema espanyol, que des de Volver no sortia cap pel·lícula, doncs aquí també surt. I recordant la presentació de l'altre dia, un cop a dins del cinema, durant la presentació, la Lola Dueñas, ara que el Nacho García Velilla deia que tot va ser molt emotiu, molt emotiu, la Lola Dueñas també es va emocionar quan es va trobar un cinema tan gran i amb tanta gent.
No, bueno, yo quería daros las gracias. Es tan bonito ver un cine lleno. Estar de verdad me hace tan feliz. Muchísimas gracias a todos.
I per acabar, la novetat del repartiment és l'actor xilè afincat a Argentina, Benjamín Vicuña, que debuta al cinema espanyol, i aquí vam sorprendre amb una anècdota.
Benjamín, se merece un aplauso muy fuerte por su reciente paternidad, porque el 28 de febrero fue padre de una niña preciosa y creo que hay que darle la enhorabuena.
Muchas gracias.
Y bueno, también la enhorabuena por aterrizar en el cine español, ¿no? ¿Cómo te has sentido en tu primera película, en tu primer largometraje en español?
Bueno, me he sentido como en mi casa, realmente me han tratado muy bien, este elenco maravilloso. Muy contento de estar aquí con una película que espero que se rían mucho, una película que es para vibrar, para emocionarse y que también hace un comentario de la realidad española, pero también habla sobre el amor, la soledad, la liberación y la comida.
Una comèdia per riure, en definitiva, que si voleu passar una bona estona al cinema, una horeta i mitja,
està
hora
bé.
40...
Es
sí, està bé, sí, sí.
És una si no, sempre podeu anar al TNC a la sala petita, no?
Sí,
a veure,
sí,
Sergi, tu, si voleu passar bé. Escolta, hem rebut un correu electrònic de la Regina, que diu: tinc un fill de 19 anys que ha començat a aficionar-se a la màgia. S'ha comprat algun llibre i algun truquet, també, alguna història. Diu: em podríeu recomanar algun lloc on pugui fer un curs d'iniciació a la màgia?
Sí, home, i tant. De fet, home, si ja té algun truquet i algun llibre de mans, això vol dir que ja sap que existeixen les botigues de màgia, que és on allà el poden aconsellar molt bé. Doncs, fins i tot hi ha botigues, jo no sé, puc dir noms?
Sí, clar, sí. Es poden dir noms.
Està, per exemple, el Rei de la Màgia, que és una botiga fantàstica, que és com molt antiga, és centenària, és una botiga preciosa, d'un il·lusionista que es deia Partagàs, que ara, bueno, ara ja hi fan actuacions. Aquesta botiga té un petit museu de la màgia, de la col·lecció d'en Partagàs i de Mocelli. Aleshores, el que poden allà també és fan una sèrie de cursos de màgia i allà s'hi pot,
doncs, i on està situada? Escriure, quin carrer està?
Al carrer Princesa.
Al carrer Princesa. Sí. Molt bé, Regina, doncs sí. Si vols, després, si vols, pots trucar i parlar amb la Marta i et donarem les dades. Si ens dones el correu, bueno, que ja el tenim. Calla,
sí.
Imagina, per correu t'enviarem les dades, totes, exactament, perquè el teu fill pugui tirar endavant.
Sí, veus que comentaves que té 19 anys.
19,
sí. Ah, doncs ja pot, si vol, també anar al que són les societats de mags il·lusionistes.
A les societats de... Escolta, Regina, no pateixis, que et contestarem un correu com Déu mana, amb totes les dades i totes les opcions que té el teu fill. Continuem endavant, hem de parlar ara de teatre. Hem de parlar de La vella Otero, una obra que gira al voltant d'aquesta coneguda ballarina de cabaret de finals del XIX i que ha inspirat pel·lis i fins i tot una sèrie de televisió. Aquesta setmana s'ha estrenat la seva penúltima reencarnació en format teatral, concretament al Teatre del Raval de Barcelona, en una obra amb només dos personatges i basada, sobretot, ho has dit abans, David, en el diàleg.
En el diàleg. Bona tarda, Núria, efectivament.
Pensava que havies estat tu, aquest dels peus. Dic, caram, veig que mou els peus molt bé. Val. Digues, digues, era una broma fàcil.
Sí.
Digues, diu sí, malament, expulsat. Va, va, comença.
La Bella Otero, sí. També hi ha música, hi ha diàleg, però també hi ha alguna música com aquesta que acabem de sentir, que els socis del 3C també han pogut veure i escoltar per només 5 euros, i és una obra teatral de petit format, basada en la paraula completament, i parla de dues ballarines del Moulin Rouge parisenc, Carolina Otero, gallega de renom coneguda com la Bella Otero del títol, i la Gouloué, la seva rival dels escenaris.
Willkommen, bienvenue, welcome.
La Bella Otero va ocupar la primera fila de la fama internacional de la Belle Époque, a cavall entre els segles XIX i XX. Reis, caps de govern, aristòcrates, escriptors, artistes, intel·lectuals, cap d'ells es va poder resistir als encants d'una dona sensual, molt liberal i sense gaire escrúpols, ens ho explica l'actriu que li dona vida, Ampar López.
La Bella Otero, en el meu cas, és una dona, penso que bastant freda, amb una personalitat forta, orgullosa, que s'ha reinventat a si mateixa i que, de fet, és una dona que necessita sentir-se segura perquè ja s'explica que passa molt un temps en la misèria i ella té obsessió amb això.
En efecte, el fantasma de la pobresa que va viure de nena persegueix la protagonista, que amb els seus dots de seductora aconseguirà que els seus amants i admiradors paguin pels seus favors o simplement per la seva companyia. Molts la coneixien com la gitana espanyola o com la sirena dels suïcides, i és que molts dels seus pretendents van acabar oferint-li la seva pròpia vida.
Hem intentat donar-li aquesta part de personalitat freda, altiva i orgullosa, i després humanitzar-la, perquè no deixa de ser una dona que suposo que tenim una cuirassa, no? Perquè aquests homes que se suïciden per ella, això en el fons també toca, encara que ella diu que, que l'únic que li importa és la sang que li molesta perquè els desprecia d'alguna manera, no?
Tota aquesta sèrie d'amants és un dels temes centrals de l'obra, que ens situa just després de l'adeu dels escenaris de la Bella Otero, i quin millor moment que aquest per rememorar les seves experiències acompanyada de la seva rival, però malgrat tot admiradora, la Lluïsa Weber, la Goule, interpretada també amb amor i dedicació per l'Agnès Cortés.
També ens hem trobat que hi ha molt material de la Goulou, per exemple, tant en un quadre de Toulouse-Lautrec, que surt allà ella, com en fotografies. Llavors ha estat un treball minuciós d'anar mirant com es podia moure, no?, a través de les fotografies que hem anat veient.
L'obra juga també amb l'atracció entre totes dues ballarines, liberals i confessament bisexuals, dues dones completament avançades a la seva època.
I el que hem jugat molt és aquesta relació d'amor-odi que tenien, no?, sobretot molt accentuant una part eròtica que nosaltres hem trobat interessant.
El contingut de l'obra, doncs, entronca amb temes universals que poden atraure tant joves com persones grans interessades també pel personatge i pel factor històric del que s'explica, i és que alguns dels amants de la Bella Otero van ser, per exemple, el príncep de Gales, el tsar de Rússia, el primer ministre de França o fins i tot el mateix Antoni Gaudí, amb qui, segons expliquen a l'obra, va mantenir relacions íntimes als soterranis de la Sagrada Família.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux.
Un dels principals obstacles amb què es trobaran els més joves o bé els espectadors poc acostumats a anar al teatre és el format de la Bella Otero, centrat absolutament, com dèiem, en la paraula i el diàleg entre aquests dos personatges. Les dues actrius defensen aquesta aposta sense artificis.
El text és un text molt ric i és un text que no és gens col·loquial ni natural, diguem, no? I aleshores s'ha d'explicar bé perquè costa, no? Però jo penso que és important també tenir peces que tinguin una qualitat literària. De fet, és un teatre que s'ha d'escoltar, i poder avui dia hi ha gent jove que no està disposada a escoltar molta estona perquè, clar, volen coses més que els hi passi més l'estona ràpides i tal.
I per si esteu dubtosos, amics oients i socis del 3C, escolteu per què, segons les dues actrius, hauríeu d'anar a veure la Bella Otero.
Jo diria que vinguin a veure una peça de delicatessen, perquè d'alguna manera és una cosa especial, i penso que ens explicarà una mica una història que d'una dona que ha sigut una vedette internacional a l'època, una espanyola.
Per la gent més jove, potser que s'animin, que és un salt a la història, que ens adonem de moltes coses molt similars a ara, i penso que és interessant.
Clar, és teatre de text, això és el que volen dir, no?
Això és el que volen dir.
De, diguéssim, d'altres artificis o històries que també formen part del teatre, vaja.
Sí, 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 no deixa de ser una aposta, doncs, interessant, però potser sí que, a veure, les dues actrius sí que estan molt bé en el seu paper i té mèrit, doncs, memoritzar...
La sala del Raval, què tal, la del Teatre del Raval?
El Teatre del Raval, molt bé, molt bé. No estava plena del tot, però bé, ja havien estrenat el dia anterior l'obra, que sí que va estar de gom a gom, i bé, elles dues molt il·lusionades amb aquesta obra i una mica fent aquesta crida, no?, perquè són conscients que és una obra, doncs, això, difícil de veure en alguns moments. De fet, deien que tenien pensat retallar-la una miqueta. Elles mateixes reconeixen, doncs, que una hora 40, doncs, que hi ha algunes baixades de ritme i que estan pensant en treure com a mínim 10 minuts.
I la Bella Otero va tenir relacions amb el Gaudí sota el soterrani de la Sagrada Família?
Això crec que és una llicència, no?
O sigui, que ja està demostrat que per molt que trontolli el soterrani no cau la Sagrada Família, ja pot passar la Bella.
Jo no tocaria massa el tema.
No, però escolta, és veritat, quan es planteja un espectacle així, per exemple el teu, el del TNC, no? Elles ara estaven amoïnades de retallar-lo, de tenir un ritme, de tal, no? Que la gent no està acostumada a espectacles llargs o farragosos, tu en aquest sentit jugues més amb efectes i coses,
sí,
però també t'ho planteges, el fet que el públic té poca capacitat de concentració o de paciència. Tenim poca paciència.
Sí, sí, sí. Estem ara últimament cada cop més acostumats a veure flashos, no? Aquells espectacles més flash, no? Més de ritme ràpid i que constantment estiguin passant coses. És una mica també la cultura que s'ha anat posant una miqueta, no? També pot ser també causa de la televisió, si t'hi compares televisió que es feia abans amb la televisió que es fa avui en dia, és un ritme molt més ràpid, molt més àgil, molt més flaixos, doncs penso que amb l'espectacle passa el mateix, no? I és normal que al principi, vull dir, nosaltres de fet, abans de presentar l'espectacle, doncs hem fet presentacions amb amics i també mires una mica el ritme, funciona, i sobretot quan presentes i estrenes una cosa, les primeres funcions, doncs, sempre vas acotant i...
Ara, penso que ens hauríem de reeducar una mica, segons els llenguatges, perquè el de la tele ens ha marcat tant, és veritat.
Sí.
Va, la tele, clar, no perd ritme perquè, clar, hi ha molta competència, no volen que la gent faci zàping, etcètera, els missatges són molt curts,
sí,
i tota l'estona t'han de tenir enganxat amb alguna cosa, els anuncis mateixos en 20 segons i et farceixen allà de missatges i històries, no?
Sí, però és això, que s'ha d'anar, penso, amb una mica més la mentalitat d'anar a disfrutar de relaxar-te i veure...
Sense portar i ja està, el que t'ofereixen.
Clar que sí, mira, igual que va fer l'Elisenda que va anar a la tertúlia literària, no?
Que també està una miqueta
en aquesta línia de
relaxar-se. Contes molt greus.
Clar, i de relaxar-se i de gaudir d'una estona de xerrar amb un autor. En aquest cas ha estat el Sergi Pàmies, aquesta setmana, que ha participat en una tertúlia literària amb els socis del 3C. I durant la trobada es va parlar de moltíssimes coses, suposo. Per cert, la tertúlia la va conduir la Marta Romagosa, companya, amiga d'aquesta casa. Gràcies, Marta. Durant la trobada es va parlar de món editorial, de gustos literaris del Sergi Pàmies, del procés d'escriptura i d'altres manies que ja ens has dit abans.
Exacte.
Que té.
I saps quina és la màxima d'en Sergi Pàmies a l'hora de començar un conte? O sigui, quan ell comença un conte,
digues,
doncs ell diu... Sempre, ell es diu a si mateix, no escriguis fins que t'ho facis a sobre.
Vol dir, quan ja no pots més...
Quan ja no pots més, llavors
ara,
escriu. Llavors pot semblar una mica escatològic, però és molt entenedor i alhora suggeridor. I aquesta frase també podria resumir ben bé el to de la conversa amb en Pàmies, on es va parlar bastant del seu darrer recull de contes, Si menges una llimona sense fer ganyotes, que després ja veureu, té molta relació amb aquesta cultura del videoclip que comentàvem ara. I així que per ambientar aquesta secció he fet un recull de les cançons que precisament parlen d'això, de la llimona. Eren els U2 cantant a una noia que vestia de groll llimona i al principi deia...
Deia com?
És que ara me l'he perdut, dic ara perquè l'ha posat.
Que tremoli el bono,
Sí, sí, i tant, i tant.
Atenció,
Doncs bé, tornant al nostre tema, en Sergi Pàmies va reconèixer per què li agrada més escriure contes, i és que les novel·les exigeixen massa fidelitat.
La novel·la té una estructura i que vol que siguis monògam, és a dir, que primer t'has d'enamorar, després t'has de casar, després has de tenir fills, probablement després t'has de separar.
És com ho veu ell. En canvi, amb els contes, hi ha una relació més intensa, però d'una sola nit.
Hi ha com un acord tàcit de que no serà exclusiu. És a dir, un conte no té sentit si no sap que anirà acompanyat d'altres contes. Per tant, ja és una societat polígama.
Aquests són els Led Zeppelin amb The Lemon Song, on li demanen a una noia que prepari suc de llimona. I com ja sabeu, la llimonada és un dels sucs més concentrats i s'acostuma a rebaixar amb aigua perquè té un gust molt fort. Doncs bé, l'escriptura d'en Pàmies també és molt concisa, molt concreta, i és això que deia, que doncs, és molt ràpida, és un ritme molt picat. A diferència del... una mica com aquest estil de la cultura del videoclip de la televisió. I això diu que ho ha après precisament de la seva experiència com a articulista en premsa escrita.
Tot pot ser reduït a la meitat perquè, com que els diaris t'ensenyen a viure els problemes d'espai com un problema real, no com una opció estètica, tu acabes aplicant aquests criteris, almenys jo, allò quan faig comptes per mi. I'm driving around in my car.
I'm driving too fast, I'm driving too far. En aquesta cançó, els Fool's Garden estan angoixats perquè la seva estimada no arriba i estan farts de veure el mateix llimoner de sempre. And I wonder En Sergi Pàmies també va parlar d'amor i ens va confessar que de jovenet, escolteu, adaptava els seus gustos literaris per agradar a la noia que volia conquerir.
Jo em vaig interessar per Cortázar perquè una noia que m'agradava llegia Cortázar. I aleshores, de cop i volta et pots trobar en situacions en què t'interessi més l'autor que la noia. O al revés, o que el fet de no tenir els mateixos gustos literaris i d'haver-ho intentat amb una noia sigui un element de... com un avís.
Un avís, O sigui, si no t'agrada la mateixa pel·li, ja no pots sortir amb ella. En aquest cas, Cortázar va superar l'interès d'en Pàmies per la noia, però i a vosaltres us ha passat algun cop això, que volíeu lligar amb algú i us heu hagut de...
Segurament, amb el tema de gustos literaris no ho recordo gaire, jo.
És una bona excusa.
O, bueno, o grups de música.
Sí. Jo em vaig haver de prendre un cafè amb llet de Nescafé, amb llet descremada i gairebé fred i sense sucre, per amor,
ja.
Que, bueno, li recordaré tota la vida.
Molt bé. Doncs jo la veritat és que no, potser el futbol, no? Allò que t'interesses pel futbol, allò per fer veure
per
que
lliga.
També... Va, que ets diferent, que t'agrada el futbol, però vaja, no. Poca cosa, eh? Ara que jo recordi, no sé... Ja et dic, literari no sé si el Sergi...
O artístic.
No, literari... Opa, sí que...
Tots n'hem fet aquestes
coses. N'hem fet aquestes coses, no? I sí que tastes una miqueta els gustos de la persona amb la que... Però bueno, com aficionar-te, jo...
No sé, costa.
Bé, en Pàmies es va aficionar...
Jo no t'he vist mai bevent aquest cafè. Víctor Endri,
no.
Ho va ser una vegada o dues.
Sí, és veritat. Jo he hagut de llegir Rainer Maria Rilke i altres, La traïció, per exemple, de Harold Pinter, perquè m'ho va recomanar la meva dona. I mira, em va agradar, no vaig haver de modificar els gustos literaris.
Però això és diferent. A més, era la teva dona. Va, Elisenda, digues, què més va passar a la tertúlia?
Bé, a la tertúlia també vam parlar de com el lector interpreta les paraules i que sovint no sempre li dona el mateix significat que volia l'escriptor. Llavors, en Sergi Pàmies va posar l'exemple de la següent cançó d'en Víctor Manuel. Juntos de la mano
se les ve por el jardín. Quan tu escrius una cosa, penses que té un significat i que el lector el que fa és donar-li el seu de significat i que no sempre coincideixen. I aleshores he posat l'exemple de la cançó del Víctor Manuel del Solo pienso en ti perquè molta gent es pensava que era una cançó d'amor ortodoxa quan en realitat era una cançó dedicada a una persona amb síndrome de Down.
Bé, era inevitable posar aquesta cançó, si estic parlant del seu llibre.
Encara que m'has portat llimones clar. O una fanta llimona. Això sempre ho fas, tu.
Et coneixen.
Per què no? Però no ho veuen, avui no ho veuen.
Ella sempre fa 13 dels seus reportatges.
S'inventa la manera...
Clar, jo no faig il·lusionisme.
No,
la ràdio física.
Bueno, a veure, us recordo per què parlem de llimones. Perquè el llibre es diu Si menges una llimona sense fer ganyotes. Llavors hi podem trobar situacions absurdes com la d'una nena que demana als seus pares que se separin perquè no vol ser l'única de l'institut sense pares separats, o uns pares que porten el seu fill d'excursió al món del conflicte intergeneracional.
Ui.
Són relats curts, irònics i àcids com la vida mateixa.
Tipus Sergi. Sí, molt bé.
Escolta, i el limón del limonero, no?
Escolta, i els socis van fer moltes preguntes o què?
Estàvem més
encatxuflats
a la poltrona i estaven rient-nos perquè el Sergi és un showman, llavors ens ho vam passar superbé.
A veure, socis del 3C.
La Marta feia d'entrevistadora i nosaltres ens partíem.
Socis del 3C, animeu-vos a les tertúlies literàries, que són una passada. Jo aquesta me la vaig perdre, però és realment
va ser molt divertit.
Bo. És un bon moment. A més, l'Ateneu té aquesta... No sé si... Ostres, això...
Era molt acollidor. La... Sí, per ell. Sí.
Per ell, pel Sergi.
No, però llavors et veurien els trucs de màgia, perquè estem en rotllana. Llavors
bueno,
et veurien.
No, però ja n'hem fet coses, rodejades.
Sí? Quins trucs, quins trucs.
Aquesta trobada no la...
És màgia, és màgia.
No, de veritat, l'Ateneu és un lloc molt, molt bonic i molt... Que genera un ambient per xerrar amb autors que és molt recomanable, de veritat. Tu no t'hi portaries, massa distància curta, perill pels socis. Farem ara una pausa per la publicitat. Us recordo el telèfon 93207474 o el correu 3c@catradio.cat per fer-nos recomanacions i participar en el sorteig del carnet de soci del 3C, que avui el farem una mica diferent, perquè m'ho han suggerit, el Víctor ho ha suggerit abans, és veritat. En lloc de donar un número... us donarem una carta, no?
Una carta. Podrem escollir una carta.
I després doncs traurem una de les cartes de la baralla i ja està. Mira, ho farem una mica diferent, aprofitant que hi ha el Sergi, que presenta Umbra, el seu espectacle, al TNC. Catalunya
Ràdio. El Club 3C celebra el seu segon aniversari amb un concert espectacular. Si ets soci del 3C, el divendres 25 d'abril a l'Espai Movistar t'hi esperen Mishima, Paco de la Fe i les Flores Azules i Antonia Font, que presentaran les cançons del seu darrer disc Coser i Cantar. Si vols venir i encara no ets soci, truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat i espavila't.
Manchester, ja som aquí. Manchester, ja som aquí. L'equip dels millors anys de la nostra vida prepara un programa especial des de Manchester. Tot a punt per donar suport a l'equip blaugrana a la semifinal de la Champions. Amic culer, no et preguntis què fa el Barça per tu. Demana't què pots fer tu pel Barça. Manchester, ja som aquí. Aquest dijous. Especial als millors anys de la nostra vida.
Amb Bernat Soler.
17 anys competint, més de 130 grans premis i dos títols mundials. Però quan pujo una moto, continuo respectant-la com el primer dia.
Una gran moto exigeix una gran experiència. És un missatge d'Àlex Cribiller, al Servei Català de Trànsit i Repsol. Perquè la teva seguretat és el nostre compromís. Generalitat de Catalunya.
Per un dinar especial o un sopar amb amics, quan vols quedar molt bé... I per a la compra de cada dia. Si vols qualitat al més bon preu, aprofita les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés.
Calamars, 17,90 euros al quilo.
El peix i marisc del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
3 Griferia. 3. Disseny. 3. Confort. Aixetes termostàtiques amb sistema 3 Touch Cool, que donen el confort màxim amb baix consum. Dutxes amb sistema anticals de poc consum. Una àmplia gamma, amb les propostes més funcionals. Visiteu-ne la fàbrica a 3griferia.com. 3. Les aixetes d'aquí.
Pecadors, sou pecadors! Heu pecat pel nord i pel sud, per tota la geografia humana. El foc etern us espera!
Mentre espereu el foc, podeu passar una bona estoneta al Geografia Humana. La nit de dissabte, diumenge i de diumenge, dilluns, de 3 a 5 de la matinada. Tots els pecats seran benvinguts.
No l'escolteu! És la perdició! Tapeu-vos les orelles! No us deixeu temptar pels plaers de la geografia humana!
Us esperem les matinades del cap de setmana. Amb molt de gust.
No!
Geografia Humana. Dissabtes i diumenges a les 3 de la matinada. Que gust, eh?
Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. 25 anys.
I ara les previsions amb el Josep Maria Neguilló.
Bona tarda. És el moment de mirar l'agenda per la setmana que ve. Així doncs, pareu atenció perquè aquestes són algunes de les propostes que hem preparat pels socis del 3C. Del 17 al 20 d'abril s'obriran les portes del 26è Saló del Còmic de Barcelona al Palau número 8 de Fira de Barcelona. L'edició d'aquest any té les exposicions i els autors convidats als seus plats forts. Fotogrames il·lustrats, Mundo Bardín i més de 10 autors d'arreu del món convidats al Saló del Còmic faran les delícies dels milers de fans d'arreu de Catalunya que estimen i segueixen aquest gènere. Els socis, amb el seu carnet, hi podran accedir per només 4 euros directament a les taquilles. El 26è Saló del Còmic compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona. Si esteu atents a la pàgina del periòdico de dimecres dia 16, podreu assistir a la preestrena de Franc i en exclusiva als cinemes Verdi de la nova cinta d'Isabel Coixet, Elegy. Veurem com es desenvolupa l'apassionada història d'amor entre un professor d'universitat i una jove que el captiva i alhora el desestabilitza. Encapçalen el repartiment l'actriu espanyola més internacional, Penélope Cruz, i el guardonat Ben Kingsley. Elegy és una pel·lícula basada en L'animal moribund, una novel·la curta del premi Pulitzer Philip Roth.
Se puede conocer a una persona tan encantadora sin que medie el sexo.
Bueno, hay muchas cosas que aún no sabes de mí.
A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, la Fura dels Baus, sota la direcció de l'Àlex Uller, presenta del 17 d'abril a l'11 de maig Boris Godunov. Aquesta és una obra del que es considera el gran renovador de la literatura russa, Alexander Pushkin, que va escriure un relat extraordinari sobre l'ambició sense límits ni escrúpols per assolir el poder. Cal destacar que l'obra parteix dels fets del Teatre Dubrovka de Moscou l'octubre de 2002 durant una representació del musical Nord-Est. I ara repetiu amb mi, a l'abril, Espectacles 1000, dita popular que hem adaptat perquè cada dia donem la benvinguda a nous socis del 3C. En voleu més? Doncs en tenim més. No us oblideu de seguir el Periódico de Catalunya, TV3, el 33, i KTFM, al web www.3c.cat. I, és clar, cada dissabte a Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3C. Cada dissabte de 5 a 6 de la tarda a Catalunya Ràdio. Amb Núria Ferrer.
Mentre anàvem escoltant les previsions del Josep Maria amb la jugada de cartes, aquí us hem assignat als correus electrònics unes quantes cartes. Per exemple, que ho sapigueu, la Mati, que ens ha recomanat anar a l'IMAX, té el 8 de diamants. La Conxita, que ens ha recomanat Mortadelo i Filemó, diu que... En fi, que li va agradar força. La Reina de Cors. Qui més? La Sílvia, el 5 de diamants. La Sílvia que recomana, sí, 21 Blackjack. Ah, val, molt bé. El Jordi, el 5 de cors, que diu que recomana el llibre L'últim de l'Emili Manzano. I, finalment, la Regina, que ens ha enviat el correu per el tema del seu fill, doncs té el 3 de cors. I ara, si m'ho compliqueu, que jo ja em faig una embolica amb els números. Sergi, això d'avui ja és massa.
Ja és massa, això.
Imma, bona tarda.
Bona tarda.
Imma, molt ràpidament, perquè ja veus que tenim aquí una feinada impressionant. Ens hem complicat avui la vida. Imma, què ens recomanes?
El silenci va encebat.
El silenci de... Molt bé, sí, senyor. Gran pel·lícula. Moltes sí. Gràcies, Imma.
Una carta?
Traiem una carta. Traiem una sí, va. Carta vinga, aquí. David, quina carta té la Imma?
El nou de cors.
El nou de cors.
No, negre,
Ah, no. Ah, perdó.
Piques.
Ah, sí, és que soc del Toni.
El nou de piques, Imma, el nou de piques. Molt bé. Ja veig que no sóc l'única que es bon embolic. Això ja m'agrada. Gràcies, David. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Què recomana, Jordi?
Jo recomano dues pel·lícules, El último truco i El ilusionista.
Molt bé. Mira, mira, justament, avui que tenim el Sergi, bona, no? Molt bé, Jordi. També. Exacte, molt bé.
Perdona?
No, que ara et donarem una carta, que és el 3 de piques.
El 3 de piques.
El 3 de piques, Jordi, gràcies.
Pel Sergi?
Sí.
Sergi, recorda el Ferman.
Ah, d'acord, d'acord.
Gràcies. Gràcies, Jordi, tens el 3 de piques. I ara un altre Jordi. Jordi, què tal? Hola, bona tarda. Jordi? No hi
sí?
és? Ah, sí que
hi
és.
Hola,
Jordi. Jordi, no ens facis trucs, que ens queda mig Escolta, minut.
Digue'm. No m'havia donat el 3 de piques.
El 3 de piques, no, no? L'altre Jordi.
Oh, ah,
no,
com ho farem ara?
No ho sé. Espera't, Jordi, recomana'ns alguna coseta, va.
Jo, els bodies del...
Ah, els bodies.
Els bodies.
Molt bé, perfecte, ah. Jordi, ara tenim...
El 4 de cors.
El 4 de cors.
Jordi 2, no?
El 4 de cors tens.
El Jordi 2.
Pel Jordi 2.
Va, penja ja, penja, Jordi.
Mireu, perdoneu, però això serà com un miracle. A veure, va, jo ara sóc la mà innocent, no? De totes les cartes, gira'm això i borreja-m'ho bé. Va, i que algú m'ajudi, sisplau, perquè això no... El 5 de cors.
El 5 de cors és pel Jordi del mail.
Ah, el Jordi.
El quart correu electrònic del Jordi.
Ah, molt bé, perfecte, és veritat, molt bé. A veure si em toca el carnet, diu ell.
A veure,
t'ha tocat, Jordi, gràcies. Gràcies, Sergi, adéu.
Adéu.